Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui a l'informatiu us hem explicat ara fa 20 minuts que un estudi català ha conclòs que el 47% dels que prenen benzodiazepines per ansietat o per insomni, per exemple, han intentat deixar de prendre-les. De fet, un informe de la Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefeïns va constatar fa uns mesos que Espanya és el tercer país europeu que té un consum més elevat de benzodiazepines quan es tracta de mitigar o fer front justament a l'ansietat i a l'insomni. Quan un baixa a les dades del consum d'aquest tipus de medicaments aquí a Catalunya, a casa nostra, l'any 2019, el 21% de la població que tenia, atenció, només entre 15 i 64 anys, a partir dels 15 anys, un 21% n'havien pres amb recepta mèdica o sense recepta mèdica com a mínim un cop a la seva vida. Es va arribar a parlar, per exemple, quan es coneixien aquestes dades respecte a l'any 2019, que Catalunya en aquest sentit podia tenir un problema de salut pública. Ara, aquest informe que han fet, entre altres, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, posa aquesta nova xifra damunt de la taula. 47% dels catalans que prenen aquests medicaments els han intentat de deixar alguna vegada. La Júlia Casas és doctora, és metgessa de família, és una de les autores d'aquest estudi. Doctora, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia i bon dilluns.
Gràcies per acompanyar-nos i bon dilluns. Els va sorprendre el resultat de l'estudi que van fer?
Doncs la veritat és que en relació al tipus de prescripció i als motius de prescripció, no, que vam veure que els principals motius de prescripció eren l'insomni i l'ansietat i en un percentatge menor la depressió, els resultats en si no ens van sorprendre en aquest sentit, no? Sí que és veritat que el que ens va sorprendre més, no, revisant una mica totes les dades i els pacients que es van incloure en l'estudi, va ser el temps de prescripció que vam calcular de mitjana en la gent que havia participat en l'estudi. Mm. Que la mitjana d'aquest temps de prescripció era de 6 anys i 4 mesos, quan en general, si un revisa la fitxa tècnica d'aquest tipus de medicació, no, per l'ansietat es recomana entre 2 i 4 setmanes i, en canvi, per l'insomni fins a un màxim de 2 mesos.
Clar, però i aleshores com pot ser que tinguem persones que fa 5 anys, 6 anys, que prenen aquest tipus de medicaments de manera regular?
Clar, és veritat que són un tipus de fàrmac que molts cops, no, comencem a prescriure'ls, i també una de les reflexions que hem tret de l'estudi és que potser no expliquem del tot quins són aquests efectes adversos o quin ha de ser, no, el temps de prescripció que els hauríem d'utilitzar, i llavors la gent els entén com un fàrmac més en el qual no es pot prendre de manera indefinida,
sí.
I crec que des d'aquí, com a metgesses, hem de canviar, no, aquest tipus de percepció que tenen els pacients, sobretot.
Clar, històricament hi havia una concepció, per exemple, ara després entrem en la qüestió de l'ansietat, per exemple, però sobretot en el dormir, hi ha hagut una expressió, jo diria pràcticament de cultura popular, que és, escolta'm, les pastilles per dormir van bé, però el problema és que quan les comences a prendre ja mai més pots dormir.
Exactament.
Sense elles, no? És a dir, que potser sí que tenim una part interioritzada, però com si això no fos un problema.
Ho tenim molt interioritzat. Llavors sí que és veritat que en l'estudi el que hem vist és que hi ha dos perfils de pacients, no? La gent més jove, de menys de 65 anys, el motiu principal de prescripció és l'ansietat, mentre que en gent major de 65 anys el motiu principal és l'insomni, no? Llavors, veient això i tenint, no, aquesta expressió popular, per dir-ho d'alguna manera, tan interioritzada, ens hem de preguntar una mica el per què, no? Que és una de les reflexions de l'estudi. Com és que hi ha tanta gent gran que porta aquest fàrmac per dormir? no? Crec que d'alguna manera tendim també des del sistema sanitari i una miqueta en la immediatesa de la societat en la que vivim, no? En què exigim una pregunta i una resposta gairebé immediata, que si ens costa dormir ens donin una pastilla més enllà, no, de preguntar-nos què és el que no ens deixa dormir.
Clar, però això al final ens acaba portant, entenc, a una societat massa medicalitzada, no?
Correcte. Llavors, també des d'aquí, no, un dels problemes que jo crec que ens porta també en aquesta sobremedicalització de la població és, per una banda, des d'atenció primària, el poc temps que disposem per consulta, no? Vull dir, crec que si potser, en lloc dels 10 minuts que tenim ara, disposéssim del doble de temps, es podria indagar millor quins són els motius que porten en aquesta persona a no dormir i que la solució no fos passar per un fàrmac, i també l'escassa xarxa de salut mental, no? Perquè al final molts problemes d'insomni venen d'algun tipus, no? O poden ser una manifestació de depressió, una manifestació d'algun síndrome ansiós, no? I no poder aprofundir en aquests temes sembla que la solució més fàcil sí, aquesta medicalització, d'alguna manera.
Perquè, clar, jo he fet servir la paraula tècnica, que és la que vosaltres utilitzeu a l'estudi, evidentment, no? Que és aquestes benzodiazepines. És a dir, quan sí, fem referència a això, si això ho traduïm al llenguatge comú nostre dels medicaments, de què estem parlant? De diazepams i semblants?
Estem parlant de... Són una família bastant ampla, són tots aquests que acabem amb el cepam, no? El diazepam, l'orazepam, o també molt conegut com l'orfidal, potser, el prazolam, l'ormetazepam, etc.
Clar, són uns... No sé, clar, no sé si l'expressió, perquè la gent que... Bueno, jo mateix, que estic parlant amb vostè, vull dir que no hi entenem, i segurament molt dels oients que ens està escoltant, els noms aquests hi poden haver sonat, i fins i tot potser el prenen, no? I ho fan perquè els ho ha recomanat un metge. Però potser no tenim interioritzat el risc associat que hi ha a prendre aquest tipus de medicaments.
Clar, aquí també, no, és feina per part nostra, per part de tot el sistema sanitari en el moment de prescriure, no, d'explicar una mica quins són aquests riscos de prendre, no? Entre d'altres coses, el fet de prendre benzodiazepines, entre d'altres efectes adversos, no, doncs hi ha vegades que s'associa més al risc de caigudes, que això en gent gran, doncs, sí que pot tenir un impacte directe a nivell de mortalitat. També s'associa una miqueta amb el tema de demència, amb la qual cosa és veritat, no?, que a l'hora de receptar aquests medicaments, jo crec que des de la part que ens toca a nosaltres, sí que caldria insistir, no?, que hauria de ser un tractament temporal perquè a llarg termini d'associats a aquests efectes adversos.
Clar, però si després, quan vosaltres heu fet aquest estudi, us apareixen, per exemple, persones que pugui fer més de 6 anys que l'estan prenent, sí, no? Quan dius fins i tot vosaltres com a professionals sabeu, no?, que hi ha una sèrie de prescripcions i que alguns, per exemple, potser no haurien de passar dels 2. Això passa perquè el propi sistema s'acaba acomodant en l'ús d'aquests medicaments, o perquè són persones que un cop els han pres i veuen que el resulta efectiu, fins i tot a vegades de manera autònoma i sense receptar, decideixen que mantenen aquell tractament perquè, evidentment, és molt més fàcil dormir havent pres una d'aquestes pastilles que no prenent-la?
Doncs és molt bona pregunta. Jo, per l'experiència personal, sí que és veritat, no?, que, bueno, és un fàrmac que crec que cada cop tota la comunitat sanitària és més conscient del que suposa, no?, i que cada cop es vol més anar cap a un canvi en la seva desprescripció, però sí que jo també m'he trobat que hi ha molta gent que, clar, és veritat que el dormir, per exemple, és una cosa que a tots ens interessa i que està funcionant el dia a dia, no? Que hi ha aquest acomodament i hi ha gent que sí que et trobes, no?, que és més reticent. El que passa que amb l'estudi, no, una mica un dels resultats que ens ha cridat l'atenció és si el seu metge, una de les preguntes que vam fer, li proposa de deixar-la, estaria disposat, i un 47% va dir que sí. Amb la qual cosa aquí, per part nostra, també ens ha saltat una alarma.
És a dir, feu un punt, entenc, d'autocrítica de potser els metges i metgesses hauríeu de ser els primers en fer aquest pas d'agafar el pacient i dir-li, escolti'm, fa molt temps que estem provant aquesta pastilla, però potser ha arribat el moment de canviar-la per aquest altre medicament o deixar aquest tractament i provar una altra via.
Sí, jo crec que és una de les reflexions que hauríem també de treure de l'estudi, no? De veure que hi ha aquest percentatge tan alt que potser si vingués del propi metge o metgessa que ho proposés, sí que ho deixaria. Que és veritat que hi ha un 17% que diu que no i un altre 35% que s'ho pensaria, i aquí sí que no vam veure que hi haguessin diferències ni per gènere, ni per edat, ni per nivell educatiu. Vull dir que realment es pot fer aquest incís a la població. Jo també, per altra banda, vull dir, el que també vull dir és que tothom és responsable, no?, de la seva salut. Sí. Llavors, crec que per part nostra és una alarma que se'ns ha d'encendre, per part doncs, de les metgesses també, sobre l'especial de família, però que també per part de la població crec que és algo que cada cop, no?, hem d'anar interioritzant més, perquè ja et dic, a mi em dóna la sensació que a vegades són un petit pegat pel tipus de societat en el que vivim. Clar. De tanta immediatesa.
En aquest sentit, a mi, per exemple, em sorprèn molt, que jo no m'hi dedico, no estic en una consulta mèdica, evidentment, no. I no sé qui hi acostuma a entrar, però a mi em sorprèn molt, per exemple, aquest tipus de medicament, veure la societat a persones a partir de 15 anys, no? Que en el vostre estudi, com a mínim, a partir de 15 anys feu, però és igual, si cal pensar en persones de 30 anys que ja necessiten, no?, d'aquest tipus de fàrmacs pel dia a dia.
Clar, això també és una de les altres reflexions, no? Cap on estem anant, perquè gent tan jove, no?, que sí que es veu realment que hi ha diferències, que en menors de 65 anys la principal prescripció és per ansietat, jo crec que també com a societat ens hauríem de qüestionar per què estem necessitant aquests fàrmacs. No sé si és que ara també ho estem posant una mica sobre la taula i qüestionant-nos-ho, però jo crec que fa uns anys, ara no tinc les dades, tampoc, aquesta prescripció en gent menor de 65 anys no era tan elevada com actualment, no? Vull dir que aquí també com a societat ens hem de plantejar què és el que està fallant.
Nosaltres aquests dies, vosaltres vau fer públic el vostre informe dijous passat, si no m'equivoco, quan estàvem preparant aquesta entrevista, estàvem buscant una miqueta d'informació, vam trobar, per exemple, un informe que s'havia publicat ara fa tot just un mes i mig per part de la Societat Espanyola de Patologia Dual, que deia que Espanya, o que concluïa que Espanya és el país que té un major consum de benzodiazepines, amb xifres que poden estar, per exemple, 2.500 vegades per damunt d'Alemanya, per exemple. Culturalment o històricament, Espanya ha tibat massa d'aquest tipus de medicaments?
Clar, jo aquí també crec, no?, la salut, a part de tot el tema més biològic, té altres determinants, no? Són el determinant social, que és un gran factor i que té un impacte evident sobre la salut, i també a nivell psicològic, no? Sí. Clar, les diferències amb Alemanya, doncs potser també a nivell, no?, què és el que porta la gent a consumir, a potser tenir més ansietat, les males condicions laborals, per exemple, el fet de l'augment, per exemple, dels lloguers, no?, el fet de no poder arribar a final de mes, haver de mantenir una família, això en una persona li genera ansietat. I per ser funcional potser requereix d'aquesta medicació d'alguna manera per poder arribar a final de mes. Vull dir que, clar, la salut...
L'ús d'aquest tipus de medicaments acaba sent també un reflex del tipus de societat i de moment que ens toca viure?
Això és ja reflexió meva personal, però pel que no et podem veure en el dia a dia i en la gent que entra a la consulta, jo crec que sí. I crec que és una cosa que també ens ha de portar a pensar una mica, no?
Clar. Perquè com a metgessa, vostè pot fer totes aquestes reflexions i dir, val, d'acord, assumeixo el resultat d'aquest estudi, sóc conscient que aquest tipus de medicaments presen al llarg termini té aquesta sèrie de contraindicacions i, per tant, i vull començar a renunciar, no? I que el meu tipus de prescripció mèdica vagi per un altre camí. Aquesta eina la té? És a dir, li pot donar una alternativa a aquest pacient a qui vostè l'ha de convèncer d'escolta, amb aquesta pastilla que vostè sap que li va tan bé, la deixarem de prendre. Per aquest motiu i per aquest motiu. Però clar, el pacient el primer que li dirà, doctora, és val, jo me la deixo de prendre, però què em dona a canvi que em doni un efecte semblant?
Clar, en gent que ja, per exemple, té la prescripció de la medicació, el que... No, s'ha de fer és intentar fer pactar, al final és una decisió compartida que fem nosaltres com a professionals amb el pacient, pactar una retirada progressiva. Progressiva i en general és poc a poc i el ritme que el pacient marqui. Que el que interessa és, encara que la retirada costi un any sencer o més, que al final ho acabem retirant. Llavors sí que és veritat que s'han fet estudis en què, a vegades, a part d'aquesta intervenció mèdica i d'aquests controls amb la metgessa de família, també hi ha un suport d'un psicòleg.
Clar.
En aquests casos sí que això s'ha vist que afavoreix, no? Perquè una mica va investigar els motius d'aquest insomni i dona eines per treballar més del que a vegades podem oferir com a metgesses de família a la consulta.
Clar, perquè segurament una cosa, no, és que t'arribi a la consulta una persona, per exemple, que pugui tenir ansietat per una situació derivada de la feina, no? O d'una situació familiar concreta o determinada, de dificultats socioeconòmiques, no? Per exemple, que és el que explicàvem. Però hi pot haver-hi casos, per exemple, estic pensant, persones que tenen migranyes molt fortes, per exemple, no? Que potser, des de fa molt temps, per la migranya, el que li han dit és, escolta'm, doncs mira, la teva solució passarà per aquest tipus de medicament i ves, fins i tot potser amb un ansiolític, no? A més, tot combinat per poder tirar endavant.
Clar, el tema de la migranya, per exemple, doncs seria intentar trobar un tractament que intentés obviar aquesta part i que fos únicament pel dolor. Llavors, si l'ús d'aquestes benzodiazepines és molt puntual, just en un atac, així que en general tampoc és el que acostumem a prescriure. Es pot utilitzar de manera molt puntual. El problema del seu ús és de manera reiterada i durant anys.
Ah, és a dir, al final és quan s'acaba convertint en una norma, per entendre'ns.
Exactament, no? Que per algun moment, durant unes setmanes, facin falta, això tampoc ho nego, no? Al final són medicaments que ens ajuden en moments puntuals. El que passa que jo crec que l'error està en no entendre-ho com un tractament puntual, sinó en veure-ho com un tractament crònic.
Al final entenc que, doctora, el que esteu plantejant a partir del resultat d'un estudi com aquest és fer un canvi cultural a tota escala, no? Des del punt de vista professional dels metges a l'hora de respectar, però també del pacient, de començar a entendre exactament què és el que està aprenent i ser receptiu a trobar-hi alternatives.
Clar, aquí, o sigui, per part nostra, sí que és veritat que l'alarma ja fa un temps que està encesa, no? Que l'estudi aquest el que evidencia és que la gent està disposada també al canvi, però sí que la salut s'ha d'entendre com una corresponsabilitat i principalment responsabilitat de la persona que ens consulta. Llavors, sí que nosaltres a petita escala, a la consulta, podem fer la nostra petita intervenció, però sí que és veritat que calen canvis a nivell una miqueta més estructural. Doncs hi ha centres de salut, per exemple, que el que estan fent és enviar una carta on s'expliquen els efectes secundaris d'aquest tipus de medicació i es dona una pauta per si la persona vol anar disminuint a poc a poc la dosi.
Quins són aquests efectes secundaris? Abans, per exemple, no, m'ha dit, amb gent gran, doncs s'incrementa el risc de caiguda, no? Per exemple, crec que m'ha comentat, però en general, quins són els riscos més comuns associats a prendre prolongadament en el temps benzodiazepines?
Doncs, sobretot, és el tema de que a poc hi ha una disminució de l'agudesa mental i a vegades d'habilitats motores, no? El fet que ens porta a més caigudes, que és el que ens preocupa especialment en gent gran, i després també un tema més d'addicció, no? Del fet de necessitar aquest tractament, doncs això, per poder funcionar en el dia a dia, i també s'ha associat en una pèrdua progressiva de memòria.
Ho dic perquè a partir d'aquesta conversa, clar, també pot passar que algun dels oients digui, escolta'm, jo fa un temps que estic prenent aquest medicament, val, vinga, em faig cas, m'ho deixo de prendre. Clar, això no és un procés que tampoc pot fer, entenc, el pacient sense acompanyament i de manera autònoma, no? És a dir, això és un procés que s'ha de fer amb seguiment mèdic a poc, no? Pel que m'estava explicant.
Exacte. El problema amb aquests medicaments és que la seva retirada ha de ser progressiva, que no pot ser d'un dia per un altre. Clar. Llavors, sí que jo el que recomano des d'aquí és qualsevol persona que s'ho estigui plantejant arrel d'aquesta entrevista o de llegir algun altre article, és que consultin la seva metgessa de capçalera i pactin una retirada progressiva i un seguiment, perquè sí que és veritat que és necessari, no?, d'aquest seguiment i d'aquest pacte.
Al marge d'aquesta via, quan pensem només en la farmàcia i en aquesta certa tendència que tenim en aquest país de tenir farmacioles a casa per autoadministrar-nos i recomanar-nos entre nosaltres fins i tot medicaments, no? Que a vegades hi ha algunes converses que semblem metges tot plegats. Les benzodiazepines són fàcils o massa fàcils d'aconseguir a la farmàcia?
En principi no, en principi han d'anar sempre amb recepta mèdica. Sí, llavors, en principi no hauria de ser fàcil, el que passa que ens trobem és de la veïna m'ha deixat que tenia, etc., m'ha funcionat, m'agradaria provar-ho, etc., no? Una mica el que dius tu, però no hauria de ser fàcil perquè sí que necessiten de recepta.
Doncs aquí queda explicat, jo crec que d'una manera molt i molt clara. La Júlia Casas és metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, és una de les autores d'aquest estudi. Jo crec que la conversa ha sigut molt interessant i molt reveladora del que són aquests medicaments, de l'ús que en fem i, el més important, del que en realitat n'hauríem de fer. Passa que em quedo, doctora, amb la part a vegades de quina és l'alternativa, no? I segurament la llàstima és que no hem sigut capaços de bastir ni una societat ni un sistema, no?, que ens doni una alternativa fàcil a això, no? Perquè vostè em deia, doncs, segurament tota la part de l'ajuda i l'atenció o l'acompanyament en la salut mental no la tenim prou desenvolupada, o els metges de família no tenim ni tan sols a vegades prou temps a la consulta com per no arribar, escolti'm, prenguis aquesta pastilleta i així pot passar el següent pacient, no?
Totalment, totalment d'acord.
Doctora, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquests minuts.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt, i molt bé. Passant una mica més de 5 minuts al punt de les 9 del matí. Mira, fem una pausa molt breu i així podem obrir el temps de tertúlia, sumar a la conversa la Sílvia Angulo, el Xavi Barrena i el Roger Vida Cabanyes i en seguirem parlant una mica més.
Ràdio Estel.